Benvinguts a l'Internauta.
GameBCN és la incubadora de projectes de Barcelona nascuda per a professionalitzar equips de desenvolupadors de videojocs. Amb una durada de 6 mesos, el procés d'incubació ofereix un complet programa amb mesures d'acompanyament i suport en un ecosistema únic per a desenvolupadors de videojocs. Josep Casulleres en parla avui amb Simon Lee, un dels mentors de GameBCN.
L'Internauta, amb Josep Casulleres.
Avui parlem de videojocs, però de videojocs des del punt de vista de l'empresa i del talent que hi ha a casa nostra i més enllà a l'hora de crear, d'idear i de projectar videojocs. I per fer-ho parlarem avui de GameBCN o Game Barcelona, que és la incubadora de projectes de videojocs de Barcelona i que ha nascut amb la voluntat de professionalitzar els equips de desenvolupament de videojocs, sorgits principalment de cursos de formació universitària. Però bé, per això parlarem amb el responsable de GameBCN, en Simon Lee. Simon, què tal?
Molt bé, encantat.
Com estàs? Moltes gràcies per estar a l'Internauta.
Encantat d'estar aquí.
Escolta, explica'ns això de Game Barcelona. Ja fa un parell o tres d'anys que esteu en marxa i que ajudeu aquestes empreses de desenvolupament de videojocs a que es desenvolupin per si mateixes, a que tinguin futur. Perquè ens entenguem, què és una incubadora en el sentit empresarial? Perquè ens situem?
A veure, hi ha moltes definicions d'incubadora, vale? Des de la definició una mica més des d'un lloguer d'espai, que moltes vegades es confon amb un viver d'empreses, a el que és una incubadora com una institució o una empresa privada o pública que ajuda un grup d'individus a passar al següent nivell en la vida de creació empresarial.
Vale. Una mica aquesta és la idea de Game Barcelona aplicada als videojocs, al sector dels videojocs.
O sigui, no és el mateix fer una fleca que fer un projecte empresarial de videojoc, per exemple. No? Llavors, el meu passat o la meva experiència professional prèvia va ser el món dels videojocs, el món professional dels videojocs. Vaig estar 6 anys en una empresa catalana, que es diu Digital Legends, com a director de disseny, i més tard vaig sortir-ne amb ganes i inquietud d'ajudar emprenedors a poder materialitzar el seu projecte, i una mica més tard va haver-hi un interès per part de Generalitat i Caixa Capital Risc perquè fem una branca d'aquesta incubadora més generalista que havia creat per donar suport a projectes de videojoc.
Perquè, clar, amb el sector dels videojocs sembla que a Catalunya hi ha una certa activitat i bastant talent, encara que potser és justament un sector en què els catalans no són prou conscients de què hi és això, no?
A veure, jo quan em dedicava a videojocs, jo vaig començar a la indústria el 2003, no? I llavors, diguem-ne, era molt incipient tot això, no només a Catalunya, sinó a la resta del país, i diguem-ne, els videojocs era un sector que es tecnificava molt, no? S'associava a temes més tècnics.
Ja.
Des de més o menys el 2008, el videojoc ja es considera una cosa una mica més popular o una mica més indústria creativa, on no és tan tècnic, tot i que és ben agafats de la mà. A Catalunya, efectivament, hi ha casos, vale, d'èxit d'empreses catalanes, que, per exemple, fa uns mesos l'empresa Social Point es va vendre als americans, o, per exemple, Microjocs es va vendre a una empresa americana que aquesta es va vendre a una empresa francesa. No? Vull dir, hi ha casos bastant diversos i hi ha molta varietat. Hi ha empreses petites, mitjanes i multinacionals, vale? des d'un punt de vista d'empresa d'aquí, nacional. Vale? Per una altra banda, també hi ha una proliferació massiva hi ha 4 graus o 5 graus oficials de videojocs i un parell i dos màsters de videojocs per diverses universitats.
Aquest és el panorama i llavors vosaltres dieu, doncs va, anem a fer això. Què és el que fa Game Barcelona? Què és el que permet a aquestes empreses? Els feu entrar, obriu una convocatòria d'inscripcions perquè puguin acollir-se a uns programes. No?
Exactament. A veure, jo quan estava a l'empresa privada, a la indústria, per llavors poder reclutar, no?, doncs, talent, doncs només podíem anar, ara hi ha molt més de teixit industrial al país, no? Però llavors només hi havia una opció que era anar als màsters, mirar quin doncs valia la pena fitxar-lo i bàsicament el projecte final d'aquest senyor quedava una mica al calaix.
Ja.
Vale? Doncs d'aquesta inquietud va sortir GameBCN, no?, o Game Barcelona. Bàsicament nosaltres el que volem és, va néixer amb aquesta inquietud de projectes finals de màster, donar-los una oportunitat en aquests projectes en lloc que es quedin al calaix. Des del punt de vista, ara, quan acabes un màster, doncs tens una oferta industrial important, una oferta laboral important i contundent en aquest país, però dèiem, escolta, en lloc d'aquest projecte quedi diluït en el temps, per què no l'agafem i li donem un petit impuls? Llavors, el criteri de quins agafem, quins no, bàsicament valorem molt que el projecte, que l'equip de desenvolupament estigui complert, valorem molt una mica el feedback o seguiment que hagi portat el director de Game Master, vale, d'aquest equip, no? Perquè si un equip s'ha trencat o ha defallit i torna a ressorgir, doncs són coses que nosaltres valorem molt positivament i sobretot valorem que ens puguin entregar un prototipus jugable. Vale? Un prototipus que nosaltres podem jugar amb l'objectiu de valorar la creativitat, la innovació i la capacitat d'execució de l'equip.
Ah, clar, que no es comença des de zero, no? Sinó que ja és a partir de que ja hi ha unes bases, unes pinzellades del projecte, doncs poder-lo desenvolupar. No?
També citar que Game Barcelona va sortir d'aquesta inquietud, però no tots els projectes tenen per què venir d'estudis oficials o màsters. Vale? O sigui, es pot conformar un grup, perquè ara mateix el temps passa i cada vegada hi ha més professionals del videojoc que diuen, escolta, jo vull fer una empresa al voltant del meu projecte.
Sí, no? Però, és a dir, en el cas de les startups, no?
Exactament. Llavors, hi ha equips molt professionals, no? Com més grans, com més teixit o com més madur estigui el teixit industrial a Catalunya, doncs més nivell de professionals tenim aquí.
Clar. I això ho vau fer, llavors el primer any en què vau posar en pràctica aquest programa, vau agafar 8 empreses, oi?
Exactament.
Que van fer aquest període que són 6 mesos, oi?
Bueno, el primer eren 5 mesos, 5 més 8. Vale? Són 5 mesos d'incubació i després 8 mesos d'acceleració.
D'acord. I aquesta primera fase d'incubació en què consisteix, llavors?
Aquesta fase d'incubació consisteix sobretot en un procés formatiu. Vale? O sigui, nosaltres els equips els oferim una beca dinerària, vale? Perquè puguin dedicar-se exclusivament al programa, o sigui, no hagin d'estar buscant-se la vida en feines col·laterals, etc. Els oferim espai d'oficina i els oferim formació. Vale? Però és una formació molt agafada, molt feta a mida. Des del punt de vista de que si tens, tots són equips de jocs per mòbil, doncs buscarem aquells professionals que vinguin d'estudis que fan jocs per mòbils. O coses molt més tècniques, no? Si fan servir aquesta tecnologia, doncs buscarem algun professional que estigui tocant exactament aquesta tecnologia per un joc que tingui un pes de producció similar.
Clar, perquè això sou uns quants mentors, oi, que formeu part del projecte.
Exactament.
Llavors, vosaltres, depenent de les característiques i del perfil d'aquests projectes o d'aquesta gent que s'està dedicant a això, o aquestes startups així, veure doncs, quins són els professionals o la gent més apropiada per anar-la a buscar fora.
Exactament.
Perquè els pugui fer la formació adequada.
Ah, això mateix. Exactament. I de forma indirecta doncs, es crea una relació.
Clar.
Aquests projectes o aquests prototips prenen contacte amb la indústria, vale? Hi ha una certa visibilitat social, la gent s'interessa per què és el que està passant dins la incubadora, no? I comença a estar exposats.
Val. I després ve l'altra part del projecte que en deies l'acceleració.
Sí, generalment els 3 millors projectes d'aquests 8 reben una inversió, vale, per part dels promotors i a partir d'aquests moments comença una acceleració que dura una mica més, dura 8 mesos i sobretot es centra en que el projecte surti al mercat. Surti al mercat i agafi mètriques i es pugui saber una mica quan sortirà el videojoc, bàsicament.
Com es fa aquesta fase de sortir al mercat? Com es concreta?
Bàsicament, diguem-ne que la fase d'incubació, nosaltres no ens fiquem mai en l'orientació creativa del producte, però sí que anem veient de que els equips aprenguin a la gestió del projecte. Vale? A que ells diguin, jo trigaré tant durant tant de temps. I setmana a setmana, bueno, quinzenalment anem portant seguiment, vale? I podem mesurar la desviació en el desenvolupament. No? Això és com si es fabriquessis una casa, no? I tu vas dient cada dues setmanes si vas bé o vas malament. Vale? D'aquesta manera nosaltres podem reduir enormement el risc en el desenvolupament. Vale? Llavors, l'acceleració, un dels criteris per invertir és quan d'aquells equips que tu dius, mira, ells han anat complint setmana a setmana el que van dient. Llavors, clar, és una mètrica molt bona per poder dir durant l'acceleració sortiran al mes número 4, per exemple.
Yeah.
Llavors, tu pots preparar doncs, el llançament o el prellançament o totes les accions de màrqueting, etc. O els viatges, o anar a fires, congressos i demés.
Val. Perquè per poder fer això necessiteu un finançament i per sí. això teniu uns promotors, no?
Sí.
Aquí són i com funciona?
De les dues edicions ja passades, hi ha tres promotors exactament, Caixa Capital Risc, que és diguem-ne el fons d'inversió de la Caixa, Generalitat, a través de l'Institut d'Empreses Culturals, l'ISEC, i Incubio, que és incubadora matriu de GameBCN.
I l'Ajuntament de Barcelona com hi col·labora amb vosaltres?
Bueno, ara mateix les oficines estan al Canòdrom, que és allà a Meridiana, que és un edifici públic destinat per a la indústria creativa, vale? I allà és on s'està confeccionant la tercera edició de GameBCN i esperem que l'Ajuntament s'acabi també implicant. No?
Molt bé, perquè ara és això, esteu a les portes de començar aquesta tercera edició i
exactament.
El mes de juny és quan obriu inscripcions.
Esperem el mes de juny tornar a fer una abertura d'inscripcions. Si es va a la web, gamebcn.co, doncs poder haver. Hi ha un formulari d'entrada on la gent doncs, ja ha d'omplir un formulari i llavors nosaltres ens posem en contacte, concertem les cites perquè vinguin a la nostra oficina i puguem avaluar els projectes.
I amb un plantejament semblant en quant a estructura, funcionament de les primeres
canvis,
edicions?
Hi haurà canvis en aquesta tercera edició. Vale? O sigui, nosaltres esperem, degut a que ara mateix estem en un edifici totalment destinat a indústries creatives i tenim altres programes similars als de GameBCN, nosaltres creiem que hi haurà canvis, que molt probablement sigui un programa més continuat.
Més llarg.
No més llarg, sinó continuat. Abans diem-ne que eren 5 mesos i 8 mesos, i quan acabava s'acaba, no? I es torna. En canvi, ara estem plantejant que sigui continuat. I també estem plantejant que altres professionals d'empreses de videojocs es puguin instal·lar al costat d'aquests projectes que estan encara en fase projecte i no empresa.
Molt bé. En aquestes dues primeres edicions que heu fet, quin tipus de projectes doncs, s'hi han desenvolupat? Què en podries destacar de les idees que s'han anat treballant allà dintre?
Hi ha una mica de tot. Per exemple, de la primera edició, la fase d'incubació, vam escollir 8 projectes i era una primera edició, vam optar per agafar una mica de varietat. No? O sigui, que hi hagi un joc AAA, o sigui, un joc que tingui una producció molt... un volum de producció molt alt, a jocs més petits i senzills basats en el píxel, no? Per dir d'alguna manera, fins i tot a un projecte de realitat virtual, que ara se'n parla tant. Vale? D'aquesta primera edició, doncs, per exemple, un dels que van rebre inversió doncs, és Lince Works, que aquests han fet un joc per PlayStation 4, s'ha distribuït arreu del món, s'ha distribuït per Sony al Japó, s'ha distribuït als Estats Units, penso que porten unes al voltant de les 200.000 còpies, vale? I és un joc físic, no? És un joc que vas a la botiga i el compres, no? O sigui, no estem parlant d'un joc per mòbil.
No és una aplicació de mòbil, sinó
d'aquestes que es distribueixen, no. O sigui, també es pot comprar digitalment, però diguem-ne que té una capsa i de més.
Yeah. Vale? Així doncs... es veu el tangible de
la
cosa clar, física del projecte.
El joc també era tangible, no?
Sí.
Llavors, doncs, aquest joc doncs, ha sigut un cas d'èxit rotund, no? en el procés de l'incubadora. Després de la segona edició, per exemple, doncs, tenim algun projecte com es diu Altered Matter, Etherborn es diu el projecte, que van ser seleccionats per Microsoft per anar aquest passat mes de febrer a la GDC, que és un dels congressos més importants de desenvolupadors. Vale? O una altra empresa com Pixel Cream, que va passar per la segona edició, que van ser seleccionats per un altre programa de suport de Sony. Vale? Vull dir, hi ha hagut bastants casos. No? Llavors estem parlant de projectes molt, molt innovadors per consoles a projectes més petits i senzills, però no vol dir que no tenen tant de valor, per mòbil. No?
Ja. Llavors, el talent que capteu vosaltres, estem parlant sempre de gent d'aquí? O és una cosa més oberta i si acaba...
La nostra pretensió és que sigui oberta. La nostra pretensió és que vinguin gent d'arreu. Vale? Gent d'arreu i que s'instal·lin aquí a Barcelona. Vale? Una altra cosa és que, efectivament, al final vinguin. No? Si en la primera edició teníem un equip holandès, per exemple, sí. No? O de la primera edició hi ha una empresa que es diu Corsa Games, sí. El fundador és argentí, i al final s'ha acabat instal·lant, i ha estat al Canòdrom, i diguem-ne que estan llançant ja el seu segon joc, no? I tot evoluciona molt favorablement. Vull dir, la nostra visió és que el talent doncs, no té nacionalitat, no? O sigui, com... i ho valorem pel sol fet de que sigui talentós, no? El que vingui.
Clar, també el que és interessant és que vingui d'on vingui, sigui d'on sigui, es pugui instal·lar aquí i pugui treballar i desenvolupar-se professionalment aquí.
Exactament. No? Una cosa que també estem veient és que cada vegada, bueno, com comentava abans, no? El teixit industrial està molt més madur, hi ha més professionals, hi ha empreses grans que atreuen talent de fora i arriba un punt que aquest talent diu, escolta, a mi m'agradaria doncs iniciar un camí d'emprenedoria i fer el meu projecte propi. Llavors, aquest senyor surt de l'empresa gran i GameBCN doncs, pot ser un programa molt adient per a aquest professional. Professionals que tenen experiència desenvolupant i que necessiten un suport adicional doncs, per acabar de crear la seva empresa i llançar el producte.
Perquè en el sector del videojoc, ara, per on, en quin moment estem? És a dir, perquè tu deies, jo he estat treballant en temes de videojocs, de l'any 2003 parlaves... han passat molts anys i segur que el sector ha canviat molt amb el... O no, tu m'ho diràs, no? Però en quin moment estem ara? Què és el que està guanyant més pes? Tot passarà pel mòbil o pràcticament tot? O hi haurà una convergència de formats?
A veure, hi ha hagut un procés de democratització massiu del fenomen del videojoc. Tothom en parla, però sobretot tothom en juga, no? Vull dir, hi ha hagut... Jo me'n recordo quan jo jugava, quan vaig iniciar en el camp dels videojocs, jugar a videojocs era una cosa una mica rara, no?
Però... Com de friquis, gairebé.
Sí, com no? De friquis, no? I amb la Nintendo Wii, no sé si te'n recordes, aquella consola blanca que la gent podia jugar a golf o fer veure que jugava amb un pal o fer gestos, no? I reconèixer els gestos. El que va trencar... va ser una mica aquest tòpic, no? O sigui, les famílies van començar a jugar a videojocs, però bueno, es quedava ja, no? Sota la tele. Però diguem-ne, amb la irrupció dels mòbils, dels smartphones aquests que parlen i que tothom se'ls pot descarregar, doncs, sí, smartphone entenem que és un dispositiu, que és un mòbil, però que alhora pot jugar, no? Diguem-ne, llavors tothom necessita un mòbil, però alhora tothom s'exposa que pot jugar. Llavors, diguem-ne, aquest procés ha sigut massiu, tothom està jugant a través del mòbil i està incidint en capes de la societat que abans no jugaven, no? Per exemple, públic més femení o gent gran, per exemple, estan jugant a videojocs a través del mòbil i com a primer pas. Després estem trobant fenòmens de dispositius que tu compres doncs, per mirar pel·lícules o televisions d'aquestes, Smart TVs, que tu pots descarregar productes de software que també són videojocs.
Ja.
No? Bàsicament, el joc s'està posant, i altres productes culturals i de continguts, s'està posant a l'abast d'aquest tipus d'usuaris.
Ja.
Vale? Llavors comença a sortir, s'està estratificant una mica més els diferents gustos.
Clar, El suport també determina el contingut, en bona part, no?
I l'usuari, també.
Com que el suport determina l'usuari, al final el contingut també s'acaba adaptant a aquest usuari, no?
Exactament.
Si dius que s'obre a públics molt més amplis, els videojocs hem vist que han tendit molt a tenir una vocació fins i tot més de pedagògica o de...
Sí.
O sigui, no tan concentrats en el que eren aquells arcade games i el sí, no? Sí. Tot allò.
Sí, per exemple, una consola de videojocs costa al voltant de 400 euros i algú que es compra aquest dispositiu bàsicament és perquè vol jugar.
Sí.
En canvi, un mòbil o una tableta, tu pots tenir usos, els que siguin, no? I alhora també pots jugar. I això està donant, obrint aquest tipus de client, no? De consumidor.
Ja, però, i això vol dir que el que serien les videoconsoles com les havíem conegut fins ara, tots aquests, o sigui, els últims 20 anys del que ha estat el concepte de consola de videojocs, cap on evolucionarà?
Jo crec que està evolucionant o s'està concentrant cap a un dispositiu d'entreteniment en el seu més ampli sentit de la paraula. No? Si tu ara compres una PlayStation i pots veure en Netflix,
sí,
com si pots escoltar música o pots jugar a un videojoc. Vale? O et compres l'Apple TV, pots controlar la teva casa, pots mirar pel·lícules i també pots mirar un videojoc. Llavors, tot està en un procés una mica de convergència.
De confluència, sí.
Vale? El que s'està distingint ja no és tant el dispositiu, sinó que és el context, perquè tots els dispositius estan evolucionant tècnicament molt, vale? Diguem-ne que l'Apple TV, que és aquesta mida, potser és tan potent com una consola de primera generació que d'una mida molt més gran. Llavors, ara el que s'està distingint és el context, en quin context estàs. Estàs entre amics, tens aquest tipus d'entreteniment.
Yeah.
Estàs sol viatjant en autobús, tens aquest altre tipus d'entreteniment. Estàs en un avió i no tens connexió a internet, tens aquest altre tipus d'entreteniment. I tot competeix entre ells, que és el més important.
Tot competeix entre ells.
Sí, o sigui, ara mateix el videojoc i qualsevol altre producte de continguts competeix amb el que hi ha a la pantalla i competeix amb la teva franja de temps, no? O sigui, és igual a la televisió que competeix amb les seves audiències, doncs ara mateix un videojoc competeix contra el WhatsApp, per exemple.
Tu pots estar o contra una sèrie de televisió.
Una sèrie de televisió o un llibre.
O un llibre, fins i tot.
Un llibre, sí, sí. Perquè al final el que estem parlant són de la teva mitja hora, hora de trajecte en autobús a la feina, en què ho vols dedicar, xarxes socials, videojocs, llibres, tu escolliràs i el producte en el qual tu dediques el teu temps doncs serà qui ha guanyat una mica la batalla. No?
Bueno, llavors hi ha la qüestió de la realitat virtual,
sí,
que abans n'has fet referència,
sí,
perquè hi havia un projecte que era sobre això, cap on va? És a dir, perquè dins de tota aquesta lògica que explicaves ara, la realitat virtual com s'incardina aquí?
A veure, la realitat virtual, nosaltres vam apostar per un projecte extremadament innovador fa 2 anys, però potser va ser una mica massa incipient. Ara mateix, encara, ara tothom parla de realitat virtual, però tot i això encara no ha tingut un desplegament tan massiu com podria haver sigut el fenomen del mòbil. Vale? Ara mateix es distribueixen com estructures on pots ficar el teu mòbil, no? Llavors s'estan doncs recolzant amb un dispositiu que tu ja tens, però alhora hi ha altres dispositius de realitat virtual molt més avançats que vindrien a ser com abans eren les consoles, no? Si tu fas una inversió relativament important i tens a casa un sistema doncs bastant potent de realitat virtual. Vale? Llavors està sortint una categoria nova, una categoria que està oferint una experiència molt i molt bona, diguem-ne que les primeres edicions de dispositius la gent doncs es marejava, o posaves una pantalla massa a prop dels ulls i podies veure el tamany del... No era tan fàcil entrar en un estat d'immersió. En canvi, ara mateix en dispositius que bàsicament pots estar quiet, assegut en una cadira com aquesta, o delimitat en un espai on tu et pots moure lliurement i gaudir d'una experiència totalment immersiva. I el més important de la realitat virtual és que no és només un... O sigui, la realitat virtual al final és un conjunt de tecnologies per poder oferir una experiència diferent, però aquesta es pot aplicar en videojocs, o es pot aplicar a interiorisme, o es pot aplicar en prototipatge, al món del disseny...
Sí, no només amb l'entreteniment.
Exactament, no?
Passa que llavors ja sí que ens estem adreçant a un públic ja una mica més segmentat, no?
Exactament, és el que et deia, no? Avui en dia algú que té un equipament de realitat virtual potser podria ser l'equivalent a aquell senyor que es comprava una consola només per jugar.
Ja. Simon, nosaltres acostumem a preguntar en els nostres entrevistats que, com veuen el seu sector professionalment on treballen d'aquí 5 anys, com se l'imaginen. Una mica jo crec que ara hem anat apuntant coses, no? Però si ho haguessis de dir, tu com t'ho imaginaries?
Jo crec que la paraula videojoc potser desapareixerà, si és així com molt extrem, no? O sigui, estem parlant ara mateix de producte interactiu, no? I és un producte interactiu que pots entretindre o no, però és interactiu, no? Perquè, per exemple, nosaltres a Canòdrom, ara mateix, doncs, amb la Universitat de Pompeu Fabra tenim un programa d'incubació de projectes finals, doncs hi ha un que és un videojoc i d'altres que no ho són, però són interactius. Però des del punt de vista de desenvolupament i des del punt de vista de processos, és igual que fer un videojoc. Llavors hi ha aquesta convergència que jo comentava, que tu pots estar jugant a un videojoc o pots estar mirant un documentari interactiu o mirant un còmic interactiu. Doncs jo veig una convergència molt clara en productes interactius. Vale? Després, en temes de la realitat virtual, com sempre passa en aquest món, la tecnologia sempre va com dos o tres passes per davant, no? I diguem-ne que la humanitat, no? doncs ens hem d'adaptar i hem de decidir si això té sentit i ha vingut per quedar-s'hi o no. La realitat virtual ha vingut aquí i sembla que es queda.
Ja.
Però encara no ho ha acabat, no ha acabat de...
Clar, és que és una cosa que fa molts anys que se'n parla. Jo recordo els anys 90, aquelles ulleres de realitat virtual super estrambòtica.
Però l'experiència no era tan plena, tècnicament potser era una mica avançat. Llavors, la realitat virtual obrirà fronteres a experiències molt bones, però s'ha d'anar al tanto. S'ha d'anar al tanto, perquè també pot provocar usos doncs potser no esperats, no? O addiccions no esperades.
Ja.
No? Vull dir, és igual que els mòbils, no? O sigui, quan van començar a aparèixer els mòbils els veiem com coses innocents de comunicació, però quan la gent es va adonar que tenia una càmera, doncs va haver la controvèrsia d'escolta, on fas fotos, no? I van sortir un seguit de normes de conducta de com fer servir el mòbil, de com fer servir el mòbil en societat, etc.
La qüestió dels menors d'edat i de la canalla, de com s'hi relacionen...
Doncs en realitat virtual ara doncs, la gent està testejant, però arribarà un punt que haurem de ser conscients i tenir el criteri de com s'ha de fer servir aquest conjunt de tecnologies.
Molt bé, Simon, doncs moltes gràcies per haver vingut a l'Internauta, per explicar-nos tot el que saps sobre el sector del videojoc i sobretot el projecte que porteu entre mans, que és el GameBCN. Que tingueu molta sort i enhorabona per la iniciativa.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal estàs?
Robotitzat.
Estàs robotitzat, eh?
Robotitzat.
Avui ens parles de... Vens a parlar de robots.
Sí, perquè avui parlarem de robots, però no d'aquells de... Anava a dir de carn i ossos, però no, tampoc. Si no són...
D'aquests que es mouen i que tenen braços i cames,
no? No d'aquests de braços i cames, no. Parlarem de robots en el sentit de software dels robots. És a dir, eines de programes que ens poden servir per automatitzar la nostra vida.
Robots de software, és a dir, no el veurem, eh?
No el veurem.
No veurem
les seves accions, però no et sortirà un senyor per allà, una cosa en forma de senyor.
Sí, o de senyora.
O de senyora, sí. Ah, quin sexe tenen els robots?
Pot ser que siguin asexuats.
Ah, ja pot ser, com els àngels.
Com els àngels, exacte.
Bé, doncs no, són programes...
Sí.
Perquè avui volia parlar de com potenciar les nostres xarxes socials, com potenciar el que nosaltres estiguem i ens vegin a les xarxes socials. I quan nosaltres portem un blog o tenim un Twitter o estem a l'Instagram, al Facebook, tot això, i volem que ens pugin els seguidors, que ens llegeixin els posts que nosaltres fem...
Fer la màxima difusió de les nostres xarxes, no?
Sí.
I això ens hi pot ajudar.
Perquè ens interessa i nosaltres som molt presumits i volem tenir molts seguidors, o perquè és el nostre negoci.
Bueno,
i d'allà els youtubers, per exemple.
Sí, sí.
Els
sí.
youtubers en viuen...
És un negoci.
En viuen d'això,
no? Hi ha empreses que també formen part del negoci, tenir el màxim nombre de seguidors, de difusió...
I després
et
venen el que sigui. Amb tots aquells seguidors et venen el que sigui.
Però bueno, també es pot adreçar a aquelles persones que per pur interès volen tenir el màxim nombre de seguidors, no?
Sí, perquè parlarem de coses absolutament gratuïtes fins a eines que costen 3 i 4 mil euros al mes.
Al mes?
Al mes. Clar, ja no estem parlant pel senyor que té un...
Que vol piular aquella fotografia.
Que té un Twitter i que té 14 seguidors.
No, no seria no, per aquell
lloc. Està per empreses grosses.
Perfecte.
Per empreses molt grosses.
Escolta, avui no vens amb l'iPad.
No, perquè una de les coses importants d'això és que pràcticament tot, per no dir tot, ho pots fer des del mòbil.
Sí, la veritat és que sí. I avui ens faràs el programa des del mòbil.
I avui farem el programa des del mòbil, perquè ja cada vegada més les eines s'han adaptat al mòbil i la gent, clar, quan tu estàs tuitant o quan tu estàs tuitejant o quan tu estàs pujant coses a l'Instagram, això ho fas des del mòbil.
Sí, sí,
i la gestió de tot això l'has de poder fer des del mòbil.
Molts d'aquests programes, entenc, dels que ens parlaràs, molts d'aquests software, entenc que molts tenen format aplicació i que doncs els podem descarregar,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Ja us donaré tot un grapat de links. Tot això, a més, té un nom, que es diuen Marketing Automation.
Marketing Automation.
Automatització
del
teu màrqueting.
Perfecte. Sí,
la traducció és fàcil. Però llavors, fixa't que poden fer moltíssimes coses. Ara parlo de les eines més sofisticades, però hi ha algunes entremig que parlarem que fan moltes d'aquestes coses, també. Però poden fer creació de continguts, és a dir, en el nostre blog o en el nostre Facebook, el que sigui,
sí,
que ens posin continguts que ens interessin, que nosaltres vulguem difondre.
Però com ho poden fer, això? És a dir...
Automàticament, perquè hi ha molts, ja veuràs que un dels primers que parlarem es diuen IFTTT. IFTTT.
Què vol dir?
If then, then, if this, then that. I diu, si ha passat això, fes allò.
Fes allò. Val.
I si ha passat això, publica alguna cosa pel meu nom a tal lloc. O
és a dir, tu no has de fer res, ells et publiquen alguna cosa que està relacionada amb els teus gustos.
Crea contingut en funció dels teus gustos o en funció del que has fet amb alguna altra xarxa social.
Val.
Per exemple, tu has publicat una foto a Instagram i llavors aquest programa tu li pots dir, quan jo publico una foto a Instagram,
sí,
me l'agafes i me la poses també, em fas un post, poses un tuit i me la poses al Facebook,
d'acord,
per exemple. I ja té tota una sèrie de normes que tu ja pots agafar les normes ja fetes o te'n pots fer les teves i dir, quan passi això, fes allò.
D'acord.
Això, creació de contingut. Per una altra cosa molt important, una cosa que li diuen landing pages, que són les pàgines d'aterrada. Quan tu et connectes a un web, la primera pàgina que veu aquest usuari. I aquesta és importantíssima, perquè la major part de vegades, si aquella pàgina és atractiva i t'enganxa, la gent seguirà en aquell web. Si és un desastre,
marxes
i no segueixes.
D'acord.
Per tant, la pàgina de landing és importantíssima, és la més important de tot el...
La pàgina d'aterratge.
És la d'aterratge.
Seria la home, no? O que seria la portada de la teva web?
Normalment és la portada, però no forçosament ha de ser la portada. Pot ser que tu en els links que vagis posant en els teus... en les teves xarxes socials, decideixis que la landing page és una altra.
És una altra.
I que tu vols que quan vagin al teu web vegin una altra, quan vagin els teus seguidors, els que ja tens fidels,
en vegin
una altra. Per exemple, més coses que poden fer. Automatització i enviament massiu de correus. És a dir, de dir, cada vegada que jo publico un post, vull que s'enviï un correu explicant les primeres ratlles d'aquell post a tots els meus seguidors.
Amb l'enllaç perquè llavors entri.
Amb l'enllaç perquè ells facin clic i vinguin a veure.
Però tot això, estàs dient diverses diferents funcionalitats que poden tenir aquestes aplicacions, aquests softwares. Digue'ns en algun, per exemple, HotSuite,
MailChimp... Mira, deixa'm explicar més coses.
Millora coses que es poden fer.
Més coses que es poden fer que són importants que heu de fer. Millora del SEO. El SEO és com us veu el cercador en les seves cerques, és a dir, si sortiu molt amunt o sortiu molt
avall. El posicionament.
El posicionament. Si sortiu després de la pàgina 2, ja no cal que us preocupeu, que no us veurà mai.
No us veurà ningú.
Per tant, us ajuden a millorar com el cercador us veu i després com us posa en el moment que algú busca alguna paraula vostra.
Bon.
Alguna informació sobre vosaltres.
Què més?
Analítiques de màrqueting.
És a dir, saber, nombre de visites...
Nombre de visites i sobretot saber el retorn de la inversió. A lo millor no és inversió monetària, però el retorn de la inversió en feina. És a dir, heu fet una campanya boníssima, heu enviat 50.000 mails i ningú ha contestat.
Això, llavors, és un fracàs total.
El retorn de la inversió és zero.
Però almenys saps que allò ha estat un fracàs.
Però, exacte, saps que allò ha estat un fracàs per no fer-ho igual una
altra
vegada.
Per no fer-ho igual la pròxima vegada.
Clar, pensa, veus, un exemple molt, molt clar i que tots l'hem, entre cometes, patit. Tu has anat a Amazon a veure un producte perquè estaves buscant un disc dur extern pel teu ordinador, perquè s'ha quedat petit, etcètera, 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 i acabes no comprant-lo. O comprant-lo, és igual. Què et passarà l'endemà?
Que m'apareixen anuncis contínuament de discs durs.
De discos durs a Amazon. O Amazon t'enviarà un missatge, un mail, i et dirà, senyor Josep...
Va visitar aquesta web.
Diu, vostè ens ha estat repassant coses, miri, se n'en recorda que va estar mirant aquest disc dur?
Correcte, m'ha passat més d'una vegada.
Ens ha passat a tots.
Ens ha passat a tots. I això per què?
Perquè estan agafant tota aquesta informació, l'estan automatitzant, perquè et pots imaginar que el senyor Amazon no té un grapat de persones al darrere enviant els mails. Tot això és automàtic, absolutament automàtic.
I tot això són aquests robots dels que ens
vols parlar. I tot això són aquests robots, clar. El senyor Amazon ja té els seus propis robots i fa les seves pròpies eines de màrqueting.
Se'ls desenvolupa per ell mateix.
Se'ls desenvolupa per ell mateix.
No els contracta, no?
No els contracta ni té un grapat de gent. Però, clar, per exemple, el que també us ajudaran, els altres, no els d'Amazon, és estudiar l'historial de compres dels teus clients i en funció de l'historial de compres dir-li imagina't que és un supermercat i que és un senyor que cada mes està comprant llet i la comanda d'aquell mes no ha comprat llet. I fem-li una oferta de llet.
Clar, per recordar-li que, t'has descuidat la llet.
T'has descuidat la llet, exacte. O se n'ha anat a comprar la competència, la llet.
Vine que et fem una oferta.
Vine que nosaltres et farem una oferta i ja te la portarem a casa.
És a dir, analitza els gustos del consumidor i a partir d'això es poden generar ofertes, estadístiques, de tot.
De tot. Llavors, tu em deies eines.
Eines, jo vull saber eines.
Eines, aquesta. IF TTT. Diu, if this, then that. És a dir, ja ho he explicat abans.
Si
passa això, fes allò.
Val.
Per exemple, el que dèiem, hem posat una foto a Instagram i volem que ens faci un tuit sobre aquella foto a Instagram. I aquest és una eina relativament simple.
És a dir, jo puc, amb aquesta aplicació, jo puc penjar una fotografia a Instagram i dir-li que automàticament me la pengi a Facebook, a Twitter i a les altres 30 xarxes socials que tingui.
I a les altres 30 xarxes socials.
T'ho automatitza tot.
Pel fantàstic preu de 0 euros.
Aquesta és gratuïta?
Aquesta és gratuïta.
Fantàstic.
Una altra que ja no comença a ser gratuïta, que és molt important, que és Hootsuite.
Hootsuite. Hi ha la versió gratuïta?
Hi ha una versió gratuïta, però una versió gratuïta pràcticament no pots fer res.
Poca cosa.
Perquè Hootsuite té una gran habilitat. És a dir, t'enllaça totes les teves xarxes i t'està informant del que estàs fent amb totes elles i et permet interactuar amb totes alhora. És a dir, no necessites tenir l'aplicació del Facebook, l'aplicació del Twitter, l'aplicació del Google, etcètera, etcètera, etcètera. Tens una sola aplicació en la qual tu pots interactuar amb totes les teves xarxes.
Tot centralitzat en la mateixa web.
Tot centralitzat. Llavors et diu què és el que t'està passant, quantes visites o quants retuits estàs tenint, per cada una et dona uns paràmetres i unes mètriques per saber com estan evolucionant.
Inclús també pensar que pots observar què està fent la competència en aquell mateix moment i pots personalitzar-ho a la teva manera.
El gratuït ja t'he dit que és molt senzill, però només per 8 euros al mes tens una eina molt potent.
Sí?
Sí, comença a ser bastant potent.
8 euros al mes?
Sí. A veure, si d'allò em van les garrofes...
És a dir, si d'allò no has de fer negoci...
8 euros al mes els has de pagar.
Es poden pagar.
Un altre que es diu Twerriot. Twerriot, i aquest és molt important. Aquest no et dona informació dels retuits ni de res. Aquest et dona informació del temps.
Del temps?
Del temps, de les hores, perdó.
Ah, val.
No del dia que fa. No si plou o fa sol. Et dona informació de quan els teus seguidors llegeixen els teus posts.
En quina franja horària?
Sí, i et diu, escolta, tu tens més èxit si envies el tuit a les 4 de la tarda, perquè de les 4 de la tarda se'l llegeixen 550.
I a les 8
del
vespre?
I si el fas a les 8 del vespre només en tens 200.
Doncs fes-lo a les 4.
Exacte. O sigui, aquest no t'està automatitzant res, sinó que et dona informació perquè tu sàpigues com fer-ho.
Però, és a dir, només et dona la informació i llavors no pots fer les piulades?
No, llavors també... tu t'espaviles.
Ah, llavors tu t'espaviles,
Sí, aquest et donen informació.
I llavors te'n vas a Hootsuite i ho programes.
Sí.
Perfecte. Quin preu té aquesta?
Aquesta és gratuïta fins a 1.000 seguidors.
Gratuïta fins a 1.000 seguidors. A partir de 1.000 seguidors...
Si ja tens més de 1.000 seguidors, vol dir que ja et pots permetre el luxe...
Que segurament de vegades ja t'hi guanyes la vida.
Una que també no fa cosa, fa una cosa molt especial i la fa molt bé, que es diu Twilert.
Twilert.
Twilert. Aquesta ens serveix perquè... A veure què passa. Nosaltres no estem, bé, a no ser que siguem uns community managers, no estem tot el dia enganxats amb les nostres xarxes socials.
Bueno, hi ha qui no s'hi dedica i que ho està, eh? Però bé.
Però suposem que alguna vegada, en algun moment, hem de respirar, anem al cine, per exemple,
una cosa
d'aquestes, sí. Doncs Twitter ens diu quan no estem connectats, què està passant a les nostres xarxes socials.
Bueno.
Que et fa un resum dels missatges que hi ha hagut, et diu qui parla de la teva empresa a les xarxes socials,
encara
que no et citi, és a dir, tu pots donar una sèrie, a part de donar el nom de la teva empresa o el nom del teu blog, pots donar una sèrie de paraules claus i et diu, amb aquestes paraules claus, avui a Twitter, per posar un exemple, aquesta gent ha dit això.
Perfecte. És a dir, et fa un resum de tot el que està passant mentre tu no has estat connectat.
Exacte.
Perfecte.
I encara que estiguis connectat, et diu qui més està parlant de les coses que a tu t'interessen.
Perfecte.
És a dir, jo tinc una empresa... Tu tens una agència de viatges i algú, aquests et diran qui està fent ofertes de viatges a baix cost a Sri Lanka.
Perfecte. És una eina per controlar també una mica la competència,
no? La competència,
no?
És molt important. 30 dies de prova gratuït.
I a partir de llavors?
I el paquet bàsic, que són 5 alertes, costa 9 euros al mes. I... 5 alertes vol dir no és que t'avisi 5, sinó que tu pots fixar 5 coses de les quals has d'estar vigilant.
Val, d'acord.
I va pujant.
Com més coses vulguis vigilar,
pagui
bé, passi per caixa.
Sí.
Perfecte, què més tenim?
Un que es diu Manage Flitter. Els noms són raros, però...
Està tot inventat i s'han de buscar noms estranys.
Aquest és quan tu tens més d'un compte de Twitter.
Sí.
És a dir, pots tenir el teu de la feina, o la feina pot tenir... Pots estar
diversos comptes.
Diversos comptes, tens el teu particular. Et permet governar-los tots, et dona informació sobre els teus seguidors, et diu qui són els més rellevants, qui et retuiten més, qui et fan més likes, totes aquestes coses, i és gratis el paquet bàsic. És a dir, tots aquests et donen informació, no t'automatitzen, sinó que t'informen.
Val. I a partir d'aquí nosaltres podem actuar.
La versió Pro, 12 euros.
La versió Pro, 12 euros.
Sí.
Entenc que per la versió Pro et deuen venir, et deuen donar informació més precisa, no?
Sí, sí. I pots posar més coses sobre les quals tu vols interactuar i controlar i que després et donin informació. És a dir, tot es tracta... Ja veureu, jo us donaré tots els links, i ja veureu com que a mesura que et van donant coses, el preu va pujant, simple,
clar.
És així de simple.
Bueno, és la llei del capitalisme, i sempre vols
sí,
més.
I sempre, vols més. I finalment, d'aquests senzills de buffers, aquests senzills de Twitter, perdó, hi ha un que es diu Buffer.
Buffer.
Que és de Twitter, però permet publicar contingut simultàniament a tot arreu. A Twitter, a Facebook, a Google+,
allò que dèiem, no?
A LinkedIn, a tot arreu.
Val. Centralitzar totes les nostres
centralitzar
xarxes socials.
I jo vull estar i vull interactuar a tot arreu sense necessitat d'anar-me posant a tot arreu.
Ara em connecto en aquest compte, ara em connecto en aquest altre.
Fins a 10 comptes és gratuït.
Bé, segurament poca gent té més de 10 comptes, no?
No, perdó, fins a 10 comptes val 10 euros. Perdó.
Ah,
fins a 5 comptes és gratuït.
Fins a 5 comptes és gratuït, bueno.
Sí.
Jo crec que jo, per exemple...
Tenint en compte un compte per plataforma. És a dir, pots tenir un compte de Twitter, un compte de Facebook, un compte de LinkedIn... Però no pots tenir dos de Twitter, dos de Facebook...
Això ja no val.
No compta, no. I un de LinkedIn. Aquests 5 no compten.
Perfecte. Escolta, estem dient tot d'aplicacions que deuen ser molt... que molts community managers ja deuen conèixer.
Les deuen conèixer tot, però els qui està fent la seva... Ara hem parlat fins ara de coses simples i senzilles.
Bàsiques.
I ara només volia fer una mica una pinzellada, perquè sapigueu que hi ha eines...
Ara ens anirem a les cares, eh?
Sí, però començarem per la barateta. Hi ha una que fa totes aquestes coses, que es diu ActiveCampaign.
ActiveCampaign?
ActiveCampaign.
Val, activa
que
la,
només,
la campanya.
Campanya activa o activa la teva
campanya.
Sí, només val 9 euros al mes. I fa un grapat de coses, fa coses que fan aplicacions de 200, 300 i 400 euros al mes.
I
és una joia.
Per una persona de carrer? Això és útil, aquesta, per exemple?
Per una persona de carrer jo em quedaria amb les primeres.
Val.
Però per una empresa ja aquesta comença a ser interessant.
Què et pot fer, això?
Allò que dèiem abans, et pot publicar contingut, et pot analitzar les teves pàgines landing pages per dir, canvia-ho per aquí, aquí no tens bona
opció,
aquests links que poses no els fa servir ningú. És a dir, t'estan... donant consells moltes vegades de com fer la teva feina.
Inclús per estalviar-te la feina, no?
Inclús per estalviar-te la feina. Després, la més important de totes, la més important perquè és la que s'emporta més d'un 30% del mercat.
Aplicació, vols dir? o programa?
A veure, a partir d'aquest moment ja no estem parlant d'aplicació, sinó que és un conjunt d'aplicacions, perquè fa tantes coses que ja no li pots dir una aplicació. I a més, et venen trossets, ara aquest trosset, si els vols tots, vol dir que no ets Amazon, però potser ets Renfe. Renfe no, perquè aquests no se'n preocupen massa.
No se'n preocupen massa d'informar per les xarxes. Però bueno, ja ets una empresa amb cara i ulls, no?
Ets una empresa amb cara i ulls, exacte.
Ets una empresa amb cara i ulls, perfecte.
Doncs aquests de HubSpot,
HubSpot,
estan entre 185 i 2.200 euros al mes.
Déu-n'hi-do.
Sí, depèn del teu volum de seguidors. Els paquets i el volum de seguidors. És a dir, normalment sempre van en funció de quantes coses vols fer i a quanta gent vols arribar. És a dir, si tu estàs enviant mails massius a 50.000 persones o a 100.000 persones, això et costarà diners.
Clar.
Encara que el mail en si no valgui diners, però la gestió de totes aquestes eines valen. Perquè la gestió no et diu que tu has enviat aquells mails, sinó que et diu, com els del MailChimp, et diu, d'aquests mails n'han arribat el 85%.
I tants l'han obert.
I tants l'han obert. I tants han fet clic en el contingut del mail que tu estaves enviant.
És allò que dèiem, que et donen pautes per saber si aquella campanya que tu estàs fent serveix
funciona
o no serveix.
O no funciona. Bé, aquests del HubSpot, a més, pràcticament totes aquestes que explico, tenen uns costos importants de posta en marxa. O sigui, estem parlant de 500 a 5.000 euros de posta en marxa.
Què vols dir de posar en marxa?
Clar, no és una eina allò que dius, li dones el botó i comença a funcionar.
Ah, no?
No, clar. T'han de dissenyar l'estratègia de màrqueting, han de saber com encararàs tu les teves ventes, si tu vens o no vens, si només estàs publicant contingut.
És a dir, com una mena de seguiment al darrere.
Hi ha primer una posta en marxa de les eines, i hi ha formació, hi ha molta formació, perquè això no ho poses en marxa d'un dia per l'altre, i a més de la formació, tens algú que t'ajuda en el començament per fer la teva feina.
Bueno, llavors estan bastant justificats, aquests
200-300 euros. Sí, no te les cobren perquè sí.
Vale,
perfecte. És a dir, perquè al darrere hi ha gent que abans han estat experts en màrqueting.
Déu-n'hi-do.
Com, per exemple, els d'Infusionsoft. Infusionsoft no és un entè,
no?
Sinó que és una empresa, sí, que fa una mica una cosa similar, i una altra que es diu Marketo. Us deixaré els links perquè veieu tot el que poden arribar a fer. Aquests de Marketo són gent que venien del mercat del màrqueting digital i van muntar l'empresa. Llavors, per això són els que més en saben de màrqueting digital. Els altres sabien molt d'informàtica, aquests saben molt de màrqueting digital.
Entenc,
i tenen productes molt bons.
La majoria de persones que ens escolta segurament es quedarà amb aquest primer grup.
Sí, però que sàpiguen que en el tema del màrqueting digital hi ha un camí per córrer increïble.
Tot està robotitzat.
Tot està robotitzat. Sí, les coses van soles. Clar, si tu tens 10 tuits al dia i mires els retuits, això ho pots fer amb els ulls tancats.
Sí, això sí. Però el problema és quan tens...
Si tu tens 100.000 seguidors, o si tu tens, clar, com el Piqué. Quants en té el Piqué? De l'ordre de milions, ja em sembla.
Milions, sí, sí. El Piqué ja va per milions.
Clar, el que té milions de seguidors ja no pot encarregar-se de seguir.
El Piqué, les seves xarxes socials són a més, hi ha empreses que tenen aquests nombres de seguidors i segurament ells viuen d'això.
Clar, per exemple, aquesta setmana crec que el Barça ha anunciat que havien arribat als 50 milions de seguidors a l'Instagram.
Déu-n'hi-do.
Clar, 50 milions no els gestiones.
No.
A mà.
No els gestiona una persona al
doncs,
dia.
Doncs aquesta gent són els que fan servir aquestes eines tan potents.
Déu-n'hi-do. Interessant de saber. Jo ho desconeixia, la veritat. Perfecte.
Us deixaré els links perquè remeneu, perquè...
Remenem.
Veureu que, a més, són els reis del màrqueting. A la que us connecteu, us salta en seguida un pop-up que us diu, soc tal, vols parlar, et puc ajudar, et puc donar un consell, vols provar els nostres productes...
I ràpidament ja t'han enganxat.
Home, a veure, han de demostrar que són bons en màrqueting.
És la seva feina.
És la seva feina.
És la seva feina, perfecte. Molt bé, doncs molt interessant. Ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem la setmana que ve.
A reveure.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes Hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger al país de l'olivera. Al país de l'olivera. País que dorm a l'era, hi ha pel cim de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades, hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, parotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, n'hi ha pins banyats en sal, margallons entre baladres, peus descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges i us despentinant tonades. Al país de cases blanques. Al país de les rialles hi ha raïm a les porxades, ametles i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llaüts i guitarrons i la veu de les rondalles pessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.